Mira, avui hi ha dos dies mundials, un de curiós i un d'important. El curiós. Avui és el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. Sí, escolta, si t'agrada el món vegetal, les plantes, doncs avui és el teu dia mundial. I després, avui és el Dia Internacional dels Museus, 18 de maig, tal dia com avui. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres, com et deia, 18 de maig del 2022, hores d'ara. Ens estem acostant perillosament als 30 graus. 29,6. 20, però vaja, que puja cada 10 minuts. Per tant, pràcticament a punt d'arribar als 30 graus. Estem 2 graus i mig per sobre d'ahir a la mateixa hora. Poca broma, eh? Ahir vam estar 7 hores per sobre dels 30 graus. Des de les 2 fins a les 9 del vespre, per sobre dels 30 graus. Estem al maig. I ens ho va avançar l'Armando Álvarez, que venien 3 dies interessants amb una onada de calor increixendo. Doncs és el que estem vivint. Ahir un, avui el següent. Ara buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada de la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres el Cosme García amb la seva entrevista a Cosmepolita. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. També et recordo que tenim el nostre número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu o de text, que és el 664-526-180, 664-526-180. Però ara el que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb sols poc ennuvolats, menys al Pirineu, allà amb núvols d'evolució diurna i on no es descarta algun xàfec, dispersió ocasional. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb valors inusualment alts per a l'època de l'any, amb unes màximes que arribaran als 35 graus a Balaguer, als 35 també a Lleida capital, als 32 a Tàrrega, als 31 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix del sud i del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida de nou cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna a partir del migdia al Pirineu, sense descartar algun ruixat dispersió ocasional. Per últim, les temperatures diurnes no presentaran demà gaires canvis i seguiran altes amb màximes de 35 graus a Lleida i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 32 a la Seu d'Urgell i de 29 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Són les 12:23 minuts. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, aquest matí em trucava un oient a la redacció i m'explicava el tema aquest de el recàrrec, bueno, el que volen fer, del recàrrec a les burilles de les cigarretes perquè la gent no les tiri a terra. Ja entrarem amb el tema de l'incivisme o si hi ha cendrers o si s'hauria de seguir fumant a l'any 22. Però vaja, que això són d'altres històries. La qüestió és que en lloc d'enfocar-ho des del punt de vista, jo què sé, de salut, d'addiccions, d'altres històries, escolta, aquí és fàcil. L'econòmic. Ja ves l'econòmic cap a la teva butxaca. Perquè et volen cobrar per avançat un recàrrec a cada cigarreta, quan compris una caixa, i que després, quan les retornis fumades, pues, llavors et retornaran aquest increment de preu. És a dir, si tens una edat, tu recordaràs que abans anàvem al supermercat quan compràvem doncs, refrescos, o aigua amb gas amb ampolla de vidre, després la retornàvem. Valia uns diners l'ampolla de vidre, però després si la retornaves et tornaven els diners, oi? Doncs ara és el mateix. Això volen fer-ho aquí a Catalunya amb el tema de les burilles. Clar, que toien em preguntava, home, a veure, sí, les burilles. I les mascaretes? Clar, i les mascaretes? Heu vist mascaretes per terra? Una barbaritat. I les llaunes? Heu vist llaunes de beguda per terra? Doncs déu-n'hi-do. I aquí podríem començar a extendre-ho tot. Però fixeu-vos que al final, on anem és... Mira, jo de moment et cobro, i si tu no les perds, no les tornes, doncs ja està. Home, ara començaran a sortir, si es tiren van això, reitero, estutxets per ficar-te la burilla allí dins, després tornar-les, qui ho recollirà això, com es controlarà, te tornaran els diners... Comptarà com un ingrés per Hisenda? No sé, totes aquestes històries. La qüestió és com, el que et deia una vegada, complicar-nos la vida de mala manera. Però vaja, que ja és un tema que tractarem més endavant si això segueix madurant. Ara parlem de successos, perquè ha estat denunciat penalment un conductor per circular a 198 km per hora per la C14 a Verdú. Haurà de compareixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, i suposo que quan li pregunti la jutgessa o el jutge, doncs jo què sé, la resposta serà: mira, se'n va dormir el peu damunt de l'accelerador i no el podia traure d'allí. 198 km per hora a la C14. Que tothom coneixem persones que han anat molt ràpid. I si no passa res, doncs clar, no passa res. Però i si passa? Si és que els límits de velocitat, que són qüestionables, en segons quins punts, això és un altre debat. Però els límits de velocitat al final ens els posen justament per això, perquè si hi ha un accident, doncs les conseqüències no siguin tan greus. Insisteixo, hi ha límits de velocitat que per mi s'han quedat anclats al segle XX i ja ens va bé. I ja ens va bé. El tema multes i tema radars. Jo crec que amb els cotxes, tal com són habitualment, avui en dia, escolta, en segons quins llocs podríem pujar una mica, però ja veieu que la tendència és a baixar-ho. A les ciutats de 50 a 30, quan jo era petit era 60 a la ciutat, vam passar a 50, ara a 30. A les autopistes, 120, i autovies, però, escolta, amb sons cada vegada més potents de que això s'ha de baixar. Les carreteres de 100 a 90, que, a més, ara, quan vols avançar, ja no pots passar els 20 km per hora més per fer un avançament segur. Sabeu per què? Perquè al final la velocitat és fàcil de multar. Les altres irresponsabilitats, com per exemple fer anar el mòbil mentre condueixes, això és més difícil, perquè això no ho capta un radar ficat sol allà a la intempèrie, al mig d'una carretera o a la ciutat. No, necessites una persona que ho miri, i això costa més. En canvi, un radar, és igual si plou, fa fred o calor, tallar i va multant. I ja està, per això... Per això es multa tant el tema de la velocitat i no la resta de coses. Tots n'hem vist, de gent. Jo que vinc caminant, t'hi fixes, cada matí veus gent amb el mòbil. Serà que no ens ho han dit, però no els multen. Els multen quatre al cap del dia, perquè és que no els veuen. Encara amb successos, presó per a un ocupa per amenaçar amb un ganivet el responsable de manteniment d'un edifici a Lleida. Segons l'audiència, va intentar agredir-lo en dues ocasions. Això a Lleida. I el membre de la plataforma Som Veïns del barri antic, Josep Maria Muñoz, ha denunciat, això a la ciutat de Lleida, que hi ha gent malvivint en solars ubicats al carrer del Parc i en dos punts del carrer de la Suda, al centre històric de Lleida, on hi ha material que pot entrar en combustió. Diu que la paeria li ha dit que no pot fer-hi res perquè es tracta de solars privats. O sigui, que ja els hi va bé. No és al carrer, és en un solar privat. Ja, però escolti, és que és el mateix, no hi ha ni paret al mig. Ja, però és un solar privat. Per tant, no hi podem fer res. De totes maneres, aquesta persona diu que potser si hauria d'actuar d'ofici pel perill d'incendi que hi ha. I estem al mes de maig, encara no hem començat campanya de la fruita. Per tant, ens espera un estiu interessant. Espero equivocar-me, i si m'equivoco ho diré, cap problema, però... Tenint en compte les glaçades, que hi haurà menys necessitat de mà d'obra. I d'altres històries, ens esperaré un estiu mogut amb el tema de persones sense llar. Per desgràcia, per desgràcia. Parlem de Covid-19, però ho fem des d'un altre punt de vista, no de xifres, sinó que el projecte RBD-COP ha començat l'assaig clínic de la tercera fase de la vacuna contra la Covid-19 per a persones immunocompromeses. És la vacuna catalana, per entendre'ns, perquè si et dic RBD-COP, doncs potser et quedes igual. La vacuna catalana. L'assaig determinarà si una dosi addicional de la vacuna pot generar una resposta immunitària en les persones que tenen trastorn del sistema, com ara immunodeficients o que rebin tractaments immunosupressors. Per això buscaran si la vacuna pot reactivar o generar una nova resposta immunitària contra el virus. En aquest assaig hi participaran unes 400 persones de 3 hospitals d'Espanya i 3 més de Turquia. Un dels centres que hi participa dins de l'Estat és l'IDBIGI, que administrarà la vacuna a un centenar de persones a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I ara el que fem és buscar la... Li hem de donar una secció, jo crec, ja habitual, i és Jocs Olímpics d'hivern. Perquè Arnau Vila ara contesta l'Amban, que diu que confia en el Comitè Olímpic Espanyol per reconduir la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern 2030.
Doncs sí, ja sabem que després d'un anunci de part del govern català ve la resposta del president d'Aragó, Javier Lambán, que ha dit que confia en el treball i en discreció que està fent el Comitè Olímpic Espanyol per poder reconduir el projecte d'una candidatura conjunta amb Catalunya per uns Jocs d'hivern 2030. Segons Lambán, aquesta discreció és l'única esperança que tenen perquè la proposta actual està lluny del que volen des d'Aragó.
Se está trabajando con mucha discreción y precisamente en aras de esa discreción, que es la última esperanza que tenemos para poder conducir un asunto que en este momento está muy lejos de satisfacernos como aragoneses.
En aquest sentit, també ha assegurat que des del COE no se'ls ha donat cap termini per arribar a un acord, ja que s'havia dit que aquesta setmana s'havia fixat com a data límit per arribar a una entesa entre les dues parts.
I ara marxem cap a Bellver de Cerdanya. T'ho explicava fa unes setmanes. Va haver una denúncia per una edificació del fill de l'alcalde. Primer se li va treure importància a l'assumpte, després va haver de dimitir, i ara Laia Serra és la nova alcaldessa de Bellver de Cerdanya després, com et deia, de la dimissió de Francesc Xavier Porta arran d'aquesta polèmica amb la edificació del seu fill.
Laia Serra, que era la tinent alcalde i regidora de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, doncs s'ha convertit en la nova alcaldessa del municipi Cerdà i d'aquesta manera substitueix a Francesc Xavier Porta, que va decidir renunciar al càrrec a finals d'abril. En aquest aspecte en qüestió, generada per una edificació construïda en un sòl no urbanitzable, propietat del fill de l'exalcalde i qüestionada per l'entitat SOS Pirineus. I així ho explica la Serra.
Des de l'Ajuntament ens sembla bé que es porti a la Fiscalia, serà una manera d'esclarir tots els fets i bé, no interferirem en cap procés, vull dir, respondrem les al·legacions, els escrits, els comunicats, vull dir, actuarem el més bé que puguem o que sapiguem.
Al ple celebrat ahir, l'alcaldessa ha obtingut l'aval de 6 edils de l'equip de govern i ha rebut 2 vots en blanc dels regidors de Junts. Així, Serra s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec a l'Ajuntament de la Cerdanya.
Responsabilitat molt gran, és una cosa que m'ha sobrevingut. No, quan vam començar la legislatura, en cap cas m'esperava acabar sent alcaldessa. La successió de fets m'ha portat aquí i m'imagino que el que falta de la legislatura ho encarem amb un procés continuista per acabar obres, acabar tots els projectes que hi havia iniciats.
La nova alcaldessa ha assegurat que el càrrec és una responsabilitat molt gran i ha aclarit els nous projectes, com les obres d'ampliació de la residència per a gent gran, les pendents d'executar el poliesportiu o les que volen fer per construir 36 pisos per destinar-los a lloguer social.
I ara acabem amb dues notícies que bé podien ser les dues notícies econòmiques del dia. Una, que ens porta cap al territori, i és una notícia, jo crec, prou important, per això ens en fem ressò i te l'explica l'Arnau Vilà, i és que un estudi constata que la carn engreixada a base de pastures és més sostenible i saludable que l'engreixada en pinso.
Doncs sí, perquè un estudi realitzat per la Universitat de Lleida a l'explotació ramadera de Cal Tomàs, a la Pobla de Segur, ha constatat que els animals alimentats amb farratge tendeixen a tenir un major contingut d'omega-3, el que fa que sigui beneficiari. Dani Villalba, professor de la UDL, ha posat èmfasi en aquest model que fa que de la carn un producte més sostenible.
A la Universitat de Lleida, en col·laboració amb altres centres, hem fet molts estudis de veure com funciona això, però el que hem fet a Cal Tomàs és aplicar-ho a una granja en concret, a una ramaderia, amb les seves condicions i veure si era viable i quines conseqüències tenia a nivell de productivitat del ramat i a nivell de qualitat del producte.
Els resultats de l'estudi s'han presentat aquest dilluns a la Pobla de Segur en el marc d'una jornada divulgativa i gastronòmica que ha girat al voltant de noves tendències ramaderes, agricultura regenerativa i gastronomia sostenible.
Gràcies, Arnau. Crec que ja ho vam explicar. Dilluns vinent ens espera reportatge de
d'Eurovision.
Eurovision,
sobre el boom que ha tornat a fer aquest any.
És veritat, eh? S'ha tornat a sentir des del Benidorm Fest.
Benidorm Fest, exacte, i aquesta renovació del comitè d'Eurovision, o dels que estan al capdavant.
Parlarem a toro passat, com es diu, però parlarem d'Eurovision. Curiositats, història, i escoltarem molta música, que això és molt maco. Hi ha cançons molt bones, eh, dins d'Eurovision. Gràcies, Arnau. Fins d'aquí uns minuts. Nosaltres acabem amb una altra notícia econòmica, que és que l'índex de preus de consum dels automòbils es va situar en el 6% durant el mes d'abril en taxa interanual, el que suposa superar màxims històrics, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El mes de març passat, l'IPC dels automòbils es va situar en el 5% en taxa interanual, superant així la xifra més alta registrada fins a la data, que es va comptabilitzar al març de 1996, quan es va elevar al 4,9%. Això vol dir que els vehicles, els cotxes, si és que n'estàs buscant algun, com ja hauràs pogut comprovar, cada vegada són més cars. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en venta y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja que parlàvem del Benidorm Fest, recordes aquesta cançó? És un tema que portava per títol Terra, de Elles són les Tanxungueiras, que ens arriben des de Galícia. Per què et parlo d'elles? Doncs perquè les podràs veure a Lleida i ben aviat dins del Magnífic Fest, un festival de música que es desenvoluparà a la plaça de la Sardana, al turó de la Seu Vella, el 16, 17, 18 i 19 de juny. 16, 17, 18 i 19 de juny. Per tant, estem a un mes vista. Obrirà el festival Rafael, que estarà en concert el 16 de juny a 8:45 del vespre, a partir de 8:45 del vespre, i després, el divendres 17 de juny, tindrem un triple concert amb les Tanxungueiras, amb Julieta i amb el Pony Pisador. El 18 de juny arriba Justin Quiles i Aleixa i tancarà el Magnífic Fest. El diumenge 19 de juny, també a la plaça de la Sardana de la Seu Vella, Nil Moliner. Tot això ho trobes a magnificfest.com, tota aquesta informació, magnificfest.com. I escolta, que seran 4 dies de molta música. A més, si et connectes a la web, veuràs que també hi ha concerts gratuïts que els podràs viure aquests mateixos dies amb uns altres horaris. A magnificfest.com. són les Tanchungueiras.
Progressivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab, tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Sembla que marxem ja directes cap a la una de la tarda. Ja saps que és a la meitat de la setmana, els dimecres, aquesta entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Com anem?
Bueno, vas bé, eh? Vas bé. Només et falta ja un acte dels del maig, eh? Totes les històries que hi ha al maig. Només te'n falta un. Ara, aquest és el fora.
És el maig fester, comença...
Sí, sí, sí.
Bueno, tenim de tot aquí.
Però
tot.
Ull com acaba amb la pleca, eh? A més, bueno, jo sé que tu la vius, la plec.
Home, des del primer any, amb el Manolo Calpe, i la persona que ara em parlarà ho va conèixer molt, eh? I bueno, jo estic molt content de que avui ens acompanyi. És un company que de petits, de jovenets, quan començàvem el món del periodisme, vaig conèixer, però ja vaig conèixer el seu pare. Avui parlo amb un periodista ben conegut, lleidatà, i de gran projecció, d'amb ell, i que sap promocionar la nostra ciutat i terres de Lleida. Tot jovenet, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bé, a veure si tenim bona cobertura.
Bon dia, què tal, com va?
Bé, això tu. Bueno, com... te tenim aquí perquè, a més, aquest any han tingut la sort de tenir com a pregoner de la plec del Cargol. Ens vas parlar de les excel·lències de Lleida, de lo que som i del que a vegades alguns diuen que som. Vamos.
Sí. Sí, home, a la vida un és com és i, a més, com l'altra gent el veu com és, no?
Bueno, parla'ns una mica. Jo recordo el teu pare, allò de que sortia el diari que hi col·laborava i feia, i era el nostre corresponsal. De petit ja, ton pare te feia llegir els diaris?
Bueno, no cal dir que no sé si sí, jo m'agrada molt llegir-los. Jo, el meu pare, de fet, el que tenia és que guardava, col·leccionava tots els diaris antics, que els quals havia treballat, i els tenia enquadernats, tenia grans col·leccions de diaris enquadernats. El Correu Català, un diari d'esports de la Barcelona Esportiva, i a mi m'agradava molt llegir les notícies antigues. O sigui, agafava els diaris dels anys 50, dels anys de finals dels 40, dels anys 50, i m'agradava molt entretenir-me llegint les notícies d'aquests diaris.
Jo això m'havia passat, i vas parlar al teu pregó d'una revista que es feia a baix de casa meva i que les tenia col·leccionades, que havia la Magda Ballester i altres persones, que era la Boira. I me les vaig col·leccionar i encara tinc en tomos enquadernats, que anava al Fontanet i me'ls enquadernava. No sé si ara serveix de molt, això, però bueno, almenys és la meva...
Jo també tinc enquadernats.
Ah, bueno.
Sí, bueno, això va ser una iniciativa d'un grup de companys de periodistes de Lleida, que l'any 70, crec que era l'any 77-78, doncs vam creure que hi havia un lloc per fer algun mitjà de comunicació escrit una mica més modern. Llavors només hi havia dos diaris, un mitjà setmanal, llavors només hi havia La Mañana i El Diari de Lleida. I llavors doncs vam treure aquest projecte entre nosaltres, amb molta il·lusió, però amb molt pocs recursos econòmics, aquesta veritat.
Tacho,
però bé, vam fer alguna cosa que estava bé. Jo recordo que es va crear molt d'impacte, perquè va ser la primera vegada a Espanya que Hisenda, la primera vegada, i al cap d'un parell d'anys ho va deixar de fer, en què va fer públiques les declaracions de renda de tots els ciutadans. Llavors nosaltres vam anar a Madrid i vam estar veient les declaracions de renda de ciutadans de Lleida. I llavors vam fer unes edicions especials en la qual, doncs, pràcticament agrupàvem la declaració per, segons, doncs, els metges, els enginyers, els artistes. I això va crear un cert impacte, no cal dir que en alguns un cert malestar, perquè alguns ens vam quedar una mica retratats, perquè eren gent pues, que tenia molts diners i que en declarava molt, molt poquets en aquella època, que no hi havia una reforma fiscal i no hi havia la vigilància que hi ha ara, no? Bé, alguna cosa m'han fet amb la boira, va ser una època divertida. La llàstima és que jo, a mig projecte, me'n vaig haver d'anar a sortir una feina a Barcelona i vaig marxar a Barcelona. Uh-huh. Així que no vaig poder estar en el projecte amb tota la seva totalitat.
Això es feia a l'Artes Gràfiques Sibèria, a l'Avinguda Garrigues, número 50, eh? Perquè aquells que no
sí,
se'n recorden...
Sí, allí s'imprimia...
En l'Èrida Deportiva, també.
Sí, s'imprimia, però la boira la fèiem a... La composàvem a Interràpid, que estava a Villaria de Foix, a Carolla de Foix.
Per cert,
anem a... Una redacció que estava al costat de la Gremial.
Parlem una mica també de tu. On vas començar, tu, periodísticament, al diari? Nosaltres ho sabem, però que ho sàpiguen els seguidors.
Bueno, jo, de fet, vaig començar de molt jovenet, perquè com que el meu pare era periodista, doncs jo de seguida vaig començar a escriure coses que després firmava ell. O sigui, jo li deia, deixa'm fer la crònica d'això. Deixa'm fer l'això de diria molt jovenet, tenia 14 anys o 15 anys. I feia coses, això d'aquí. Després ja em va, diguéssim, gairebé contractar com a ajudant, no? El Correu Català, va parlar molt
sí,
català.
Sí, sí, el corresponsal.
A pesar que ella era corresponsal, que ella era molt jove, doncs, és que el Correu Català deia que és massa jove i no pot firmar. Llavors, les coses les firmava el meu pare.
Tacho, tu que et bellugues a nivell internacional, que ets un gran empresari, un col·leccionista d'art, que més a més has conegut, bueno, fins i tot entitats esportives, com va ser el Lleida, que suposo que això quan van donar el cargol d'IMAC te va recordar moltíssimes coses com va ser empresari del Lleida. Com es veu Lleida des de fora? Tu, què et diuen la gent de Lleida? Saben on som? O nos coneixen pels cargols?
Mira, la gent de fora té una... Lleida és un encreuament de camins, gairebé, no? O sigui, és una ciutat molt amb les comunicacions modernes, molt de pas. És a dir, que la gent la veu passar. Llavors, per això és una gran desconeguda. La gent la coneix poc. Coneix la figura, la imatge de la Seu Vella, perquè és inconfusible, perquè es veu d'allà on vagis, però la gent una mica passa per Lleida, no? Però no s'hi arriba, no hi arriba a entrar, no hi arriba a conèixer-la. I això, doncs, és una llàstima. Jo tinc uns amics, els que porto a Lleida, de tant en quan, de fet, amb això dels grups de WhatsApp, doncs, tinc un grup de WhatsApp amb molts amics que es diu Escapar de Lleida, i es diu Escapar de Lleida perquè al marge de que fem moltes altres coses, de tant en quan els porto a Lleida a veure alguna cosa, o a passar un dia a Lleida, i que coneguin restaurants, i que coneguin altres coses a banda de... Òbviament, també els vaig portar els superops. La primera vegada que es va passar de la Seu Vella. Mm. Però Lleida és una gran desconeguda amb això. A més, jo crec que el fet de... A Lleida la distribució provincial no li beneficia.
No.
O sigui, aquestes ganes que té a la ciutat de Lleida, no sé ben bé per què, d'identificar-se amb el Pirineu, és negatiu. Per
això de Lleida-Pirineus, a tu no t'agrada res, aquesta...
No m'agrada la identificació, perquè el Pirineu és el Pirineu, Lleida, són coses molt diferents. I el Pirineu té tanta força que, clar, quan tu fas una campanya publicitària i identifiques Lleida amb el Pirineu...
Pistes d'esquí.
Ara Lleida, i veus un senyor esquiant, o veus un romànic, o veus una vall meravellosa... Això s'ho menja tot. I a partir d'aquest moment és molt difícil ensenyar els atractius de la ciutat de Lleida, perquè és que els atractius del Pirineu són tan potents que s'ho menjarien tot, és que es menjarien de qualsevol lloc. No funcionaria. Llavors, aquesta mena de cosa de voler identificar la ciutat amb el Pirineu quan la ciutat no té res a veure amb el Pirineu, doncs jo hauria de tindre unes signes d'identitat pròpies i unes campanyes de publicitat i de promoció pròpies, amb uns eslògans propis i amb unes característiques pròpies i amb unes coses pròpies que només té Lleida. I d'aquesta manera la gent coneixeria la verdadera ciutat de Lleida. Ara no la coneix, perquè quan parles de Lleida sembla que els ja estiguis parlant de la Queira Berès.
Que sí,
no
que sí. Que sí. Això era part del teu pregó. Haurem d'anar a Mediapro que ens ajudi a promocionar la nostra ciutat de Lleida. Per cert, vinga, anem ràpids, que no tinc gaire temps. Ets un bon cuiner o no?
Sí, Jo, a veure, un bon cuiner ara no és el mateix ser un bon cuiner ara que ser-ho fa 40 anys, no? Jo sé cuinar, cuino tranquil·la, o sigui, ho porto a la cuina d'una casa sense cap mena de problema. Ara ser un bon cuiner significa fer coses molt extraordinàries, no coses molt extraordinàries, no les sé fer, són coses casolanes de casa.
Tacho, com ha canviat el Tacho del Diari de l'Èrida, Antares o el Tacho actual?
Home, pues exteriorment ho he canviat moltíssim, perquè, clar, perquè al final, com deia abans, era una mica de broma, però és cert, no? I nosaltres som dues persones, les persones que som i les persones que nosaltres ens veuen. I, òbviament, la gent em veu d'una forma molt diferent ara com me veia fa 40 anys.
Yeah.
O fa 50 anys, no?
Bueno, és que...
Però, en el fons, no ha canviat tant, amb la meva forma de pensar, amb la meva forma...
No, ni amb els cabells, quasi bé, encara que us portes una mica, jo no sé què és el teu perruquer actualment, però ja amb una foto que et vaig donar, que estàvem una sèrie de gent, que encara hi som, adéu gràcies, amb una fotografia, Antoni Mayo, Aurelio Bautista, jo mateix, que estàvem amb Tarradellas, quan va arribar a Lleida, i ja tenies un cabell així de los pelos locos, que dic jo.
Sí, portava el cabell llarg, sempre portava el cabell llarg, sí, sí.
Per cert...
Excepte una època que treballava a TV3 i sortia amb Antena, que llavors els últims de TV3 me deien que me l'havia de retallar i tallar tota la resta de la meva vida amb el cabell llarg, sí? És que era el signe d'identitat que teníem quan teníem 15, 16, 17 anys.
Perdona,
l'únic
que ha mantingut aquesta línia ha sigut el nostre company, l'Andrés Rodríguez, que va començar el Diari de Lleida esta la mañana. Aquest tenia, sí. Té i tindrà el cabell llarg.
Jo no el tinc tan llarg com ell, eh?
Bueno, però bueno, la línia editorial que hi té i sobretot la ploma que té és meravellosa, i això des d'aquí ho vull reconèixer. Tacho, la veritat és que per nosaltres és un gran prestigi que tinguin gent com tu, no?, pel món, que sàpiga vendre, i que vas fer lo del pregó, vas destacar una cosa important. Sigui com sigui que parlin de nosaltres, en aquest moment parlen de Lleida també, amb un poble que aquí ho havia de dir, que només parlaven de les Mansanes, i era Alcarràs, sí. No? I això sí. És un què, no? Han tingut sort, també.
Ara saben que hi ha prèssecs, també.
Sí. Abans deien que era de Fraga, però bueno...
Home, també... És perquè és que la pel·lícula Alcarràs està tan ben feta, és tan extraordinària i està tan ben... I a més, jo que soc del món aquest, sé la dificultat absoluta que... O sigui, és una pel·lícula que sembla que estigui feta amb molta senzillesa i és precisament aquesta senzillesa la que la fa molt difícil de fer. I per nosaltres, per mi, per les nostres famílies, per això és que ens estan retratant jo, tots, no sé si tots, però una bona part de gent de Lleida, doncs tenim arrels pageses. Jo mateix les tinc a Aitona, on tinc un camp de prèssecs, o sigui, Aitona és al costat del Carràs, el que li passa a aquella família, o els diàlegs que hi ha amb aquella família de com viu aquella família del Carràs, doncs és com viu la meva família Aitona moltes vegades. Mm-hmm. I el que jo he vist, el que jo he viscut de petit, o sigui, és la primera vegada que al cine jo personalment m'he sentit doncs absolutament identificat amb el que, o sigui, que era jo mateix el que estava. Jo podia estar allí mateix amb aquell dinar de cargols que fan a la Lutesca, no?
Sí.
Però com jo estic segur que els hi passa a moltíssims lleidatans, tant d'Alcarràs, de Soses, d'Aitona...
Tacho, te faig una darrera pregunta.
De Balaguer o de Lleida mateix?
Una darrera pregunta. Es vas fer patir, ho vas passar molt malament. Vas explicar la teva experiència pel Covid. T'ha canviat la vida, sí. Això, o no?
No. Jo sóc una persona molt positiva, que viu molt el present i viu el dia a dia, i per tant, com que viu el dia a dia, no tinc temps de pensar en el que em va passar ni en el que em va passar ni en el que em passarà. És una cosa que està allí, vaig escriure un llibre, ho vaig explicar i des de llavors la vida continua amb la mateixa intensitat que abans.
I ara sí, acabo. Em coneixes de petit, hem sigut companys des de fa molts anys. Per tant, me pots fer una pregunta, com una pregunta compromesa davant de tota l'audiència. Per què no he anat a alguna de les teves empreses de MediaPro? Per què no he anat a la televisió, que ja vaig fer? Però pregunta'm el que vulguis. De l'amor, del rock and roll...
Què preguntaria?
Sí, el que vulguis. Vinga, me pots comprometre, eh?
No, una cosa que... jo la veritat és que quan vaig programar la carrera de turista a Lleida, jo sempre tenia la intenció d'anar-me'n a treballar a Barcelona. I em sorprèn a vegades vegades anava simplement perquè hi havia més mitjans de comunicació, no per això, que en aquell moment hi havia molt poquets a Lleida. O sigui, a Lleida el treballaves al Diari de Lleida, el treballaves a la mañana, o treballaves a la COP, o treballaves a la SER, no hi havia res més.
Sí, sí.
No hi havia absolutament res més en aquell moment. I, per tant, la sortida professional era molt, molt curta. Per tant, jo ja pensava pues, que un dia o l'altre m'hauria d'anar a treballar a Barcelona, si m'ho volien, no? Però jo trobo molt d'admirar els que heu estat a Lleida i heu aconseguit tirar endavant el periodisme amb aquells recursos tan minsos que hi havia, no? Com ho vas viure tu, això, aquella època?
Home, saps que vaig començar amb el Luis del Val a Ràdio Cadena Espanyola, a Ràdio Tàrrega, que en aquell moment era una emissora que va pitar bastant, quan jo vaig entrar de corresponsal, i tu saps que hi havia, bueno, en aquell moment, no sé què hi havia d'informatius, traduïa la mañana ràpidament al català, perquè era en castellano, quan havia pues, el Piñeiro, havia el Molina, tota aquella gent, i vaig vindre ràpidament cap aquí, que havia l'Enric Castells, i em va dir, Cosme, tu, al Diario de Lérida i Ràdio Popular. I mira, aquí hi havia mossèn Gené, vaig vindre, i jo puc dir que em sento més que orgullós, no he volgut marxar, he tingut les possibilitats, pots imaginar, i que saps que conec a moltíssima gent del món polític, del món social, cultural i econòmic, no? Però me trobo molt còmodo, després vaig tenir un problema visual, com bé saps, el meu pare, la seva vida era la Garrafeta i la Renfe, i em trobo molt còmodo. És que ha d'haver Siuranes, ha d'haver Cosmes, ha d'haver gent d'aquesta, perquè saps que tot volta amb un Manolo Calpe, amb un Xavi Pérez, que som 30, 40 lleidatans que t'apareixem per tot arreu, i això saps que és així.
Sí, 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 no, per això dic que tinc d'admirar, jo, Lleida... És una ciutat a la qual a Lleida s'ha vingut molt bé. Jo tinc un fill que els meus fills han descobert. Els meus fills han vingut des de petits a Lleida, òbviament. Han estat molt, molt temps a Lleida, moltes vacances, moltes festes majors, tot això d'aquí. Però tinc un fill que viu a Lleida. O sigui, ha venit a estudiar a Lleida i s'hi ha quedat a viure. I està encantat de la vida a Lleida. Jo crec que a Lleida s'hi viu de meravella. Jo, si no fos per la meva... d'això professional, doncs no viuria altre lloc diferent. Digues, si hagués de marxar a Barcelona i viu de Lleida. Per això crec que tinc d'admirar que amb les poques sortides professionals que hi havia en aquell moment a Lleida, la gent que va saber enfocar la seva carrera per poder-s'hi quedar. Jo pues... no vaig ser capaç.
Tacho, moltíssimes gràcies, és l'admiració que sempre em tenia. Nos teníem mútuament ton pare, Josep Maria i jo, i des de petit que t'he vist, te felicito per la teva tasca. Segueix treballant i projectant la ciutat de Lleida. Per cert, per acabar, te deixo 20 segons perquè em diguis què sents quan veus la Seu Vella i entres a Lleida.
Bueno, jo sé, saps què passa? Que jo la Seu Vella, nosaltres quan érem petits, nosaltres érem 5 germans, i ens portàvem un any entre cadascun. Llavors, quan tornàvem, anàvem de viatge amb el pare a Lleida, anàvem de viatge, vull dir que anàvem a Oliana, o que anàvem a Balaguer, no? El primer joc que fèiem sempre quan tornàvem era a veure qui era el primer que veia la Seu Vella. Vull dir, això ha quedat sempre per dintre, no? Jo ja sempre hi ha un moment, quan vinc a Barcelona, que vagi amb el que vagi, sense adonar-me'n, estic mirant a veure en quin moment és el primer en què veig la Seu Vella. Igual que quan érem petits, doncs sortia amb un germà. Mira, ja l'he vist, que l'has vist jo primer, aquella llista, mira, llista. I fèiem això d'aquí, inspirats pel meu pare. Doncs ara, si anar-me en compte, faig exactament el mateix. Vinc en tren, no vinc en cotxe, i de retent surto d'un d'això, i veig, la Seu Vella, mira la Seu Vella. I em fa com una emoció, com recordo doncs, la meva infantesa, i la Seu Vella és un monument, no sols per la seva... arquitectura, sinó per la seva localització, que és extraordinari. No hi ha monument tan identificatiu al món, no? Molt pocs monuments tan identificatius d'un lloc al món. I això pues, a nosaltres ens marca, perquè és tan gran, el tenim a sota, a sobre, que ens vigila cada dia. No?
Tacho, moltíssimes gràcies, i com te deia el teu amic i meu amic Manolo Calpe, plogui, faci sol o calor, visca la Plet del Caragol.
Molt bé. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Una abraçada, records a casa.
Abraçada.
Adéu.
Molt bé, Cosme, doncs...
Bueno, t'ha agradat el que l'has explicat.
Perfecte, no? I estic molt d'acord amb moltes coses que ha dit el Tacho.
No, lo de Lleida Pirineos ho té clavat, ell, eh?
Però és que té tota la raó del món, si tu... Només cal parar-te a pensar un moment, eh? Realment,
home, eh? Però mira que a Saragossa diu Delícies perquè sigui un barri que es diu Delícies, bueno, vale, diu... Perfecte, les Delícies però... eren allò que ficaven als lots de Nadal, no? Que eren los polvorones i tot allò,
però
les Delícies.
Però estic d'acord que els Pirineus tenen ja la seva força, la seva imatge, i no té res a veure amb la plana de Lleida, que en té una altra.
Sí, totalment d'acord.
Molt bueno, bé, Cosme.
Pues ja veus, el Tacho ha estat a nosaltres, li agraeixo, perquè ja saps que és un home molt ocupat, jo sempre que demà marxi a fora, també sempre està a l'estranger, no? Però bueno, jo estic segur que la seva estada aquí igual no s'ajuda que siguem festa d'interès turístic bueno, internacional.
Eh? Bueno, tu gaudeix, ja m'ho explicaràs la setmana que ve.
Que vagi molt bé, salutacions.
Adéu, Cosme.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, que se nos marcha ya, ¿eh? El emir de Qatar. Visita de 48 horas, pues donde se le ha agasajado con una gran recepción en el Palacio Real, cena oficial, se le ha concedido no sé cuántas distinciones, se le han dado las llaves de Madrid, vamos, que no hemos ahorrado honores. Ha sido un poquito bienvenido, Mr. Marshall.
Celebro el importante anuncio realizado ayer por Su Alteza, el Emir de Qatar, de destinar 5.000 millones de euros a nuestras inversiones en nuestro país en los próximos años. Es sin duda un gran gesto de confianza, no solamente en la economía española, sino también en las empresas españolas, que va a servir para reforzar aún más las ya de por sí excelentes relaciones entre ambos países.
Pues es lo que decía esta mañana Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno. Se felicitaba por esa inversión que hará Qatar en nuestro país, importante inversión. Y se felicitaba también por las buenas relaciones que mantienen los dos países en un momento en el que, con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, pues más vale llevarnos bien con el Emirato Árabe. Qatar es el segundo exportador de gas natural licuado a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Sin embargo, solo un 2% del gas que recibimos a día de hoy es catarí, y la intención es que esta cantidad aumente. Hasta ahora nuestro principal suministrador era Argelia, pero debido a las tensiones con Marruecos, las importaciones argelinas se han desplomado en España. Ahora mismo son países como Egipto, Nigeria y Estados Unidos los que nos surten principalmente, pero se buscan nuevos mercados, porque también hay que suplir el gas que nos llegaba desde Rusia, que era algo más del 8%. Y aquí es donde entra en juego Qatar, que puede convertirse en uno de nuestros grandes suministradores. Hoy Bruselas, por cierto, va a detallar su plan para rebajar la dependencia europea del gas ruso. Y en ese plan España, pues también tiene un papel fundamental porque tenemos una gran capacidad, la mayor de Europa, para reconvertir el gas licuado en gaseoso. Tenemos 6 plantas regasificadoras activas. De hecho, nuestras exportaciones de gas aumentaron un 172% el pasado mes de abril y casi se han multiplicado por 4 en el último año. Bueno, pese a ello, nuestras infraestructuras solo pueden dar salida a un tercio del gas que podría hacer llegar a otros países europeos. Algo que, sin embargo, podría aumentar, incluso duplicarse, si se recuperara el proyecto Midcat. Ese gasoducto que uniría Cataluña con Francia es un proyecto muy ambicioso que se planteó ya hace tiempo, hace por lo menos 20 años, pero que se encuentra paralizado desde 2019. Si se decidiera continuar con él y se tuvieran todos los avales, pues no estaría listo, eso sí, hasta al menos dentro de 3 años. En fin, que el gas sigue estando en el centro del debate político y marca la agenda de muchísimos países, como ahora España, que buscan estrechar lazos con todas aquellas naciones que se puedan convertir en sus aliados energéticos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y se nota y además se siente. El calor es
está
hoy...
Está presente.
Hombre, tú lo has dicho, muy bien completado. El calor es hoy protagonista en toda España con temperaturas que van a superar los 35 grados en los valles del Ebro, que está en alerta amarilla, también del Guadiana, del Tajo y del Guadalquivir. También se va a activar la alerta amarilla en la costa del País Vasco entre las 3 y las 7 de la tarde por una galerna que traerá vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Además, en tan solo media hora, las temperaturas en esa zona pueden bajar hasta 8 grados de golpe. Y el Banco de España volverá a rebajar en junio su previsión de crecimiento para 2022 desde el 4,5% que calculó en el mes de abril. ¿El motivo? Pues la desaceleración del Producto Interior Bruto en el primer trimestre, que ha sido esa desaceleración mucho más intensa de lo esperado y también que ha venido acompañada de un repunte de la inflación subyacente de los precios. Fallece el escritor gallego Domingo Villar tras sufrir un infarto cerebral por el que ingresó el pasado lunes en la UCI. UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Nacido en 1971, saltó a la fama con la creación del personaje de Leo Caldas, protagonista de la trilogía Hoyos de Auga, A Praia dos Afogados o Último Barco. Y el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, considera absurdo pensar que hay un derecho al aborto porque significa cortar una vida humana en camino que ninguno tenemos derecho a interrumpir. En declaraciones a la televisión de Castilla y León, ha calificado de mutua dependencia y sana colaboración la relación entre la Iglesia y el Estado, aunque hay proyectos de ley que deben ser discutidos en la sociedad porque hay muy serias divergencias. Y en su catequesis de la Audiencia General de hoy, dedicada a la vejez, el Papa ha recordado que el misterio de la ternura de Dios muchas veces se esconde en el silencio. Francisco ha dicho que cuando los ancianos convierten el dolor por las pérdidas en una espera confiada en las promesas de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para aprender a afrontar las dificultades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta no quiere pagar sueldos multimillonarios.
El presidente del Barça pasó revista en Catalunya Radio sobre el futuro del equipo y explicó de esta manera por qué no quiere fichar a Mbappé o Haaland.
Es que ni que tinguéssim els diners per fer-ho.
Es que ni teniendo el dinero para hacerlo, lo haríamos. Está pidiendo 40 o 50 millones netos. No ganan Champions, ¿eh? Ni el uno ni el otro. Ni Haaland ni Mbappé no ganan Champions, entonces... Hablar de sueldos de 25 limpios, 30 limpios, o 30, 40 limpios, no lo haremos.
No
lo
haremos.
Joan Laporta no quiso hablar de la reunión con el presidente del Valencia y la posibilidad de fichar a Gaya y Soler, y de Lewandowski dijo que solo podrán hacerlo si sanean la economía. Y habló también de Dembélé, que está tentado por otras ofertas mejores que las que hace el Barcelona, y dice que se sabrá algo cuando acabe la Liga. Y mañana empieza la final a 4 de la Euroliga. Se enfrentan Real Madrid y Barcelona. Esta mañana se ha conocido que el MVP de la temporada es el barcelonista Nikola Mirotic.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 18 de maig del 2022. T'ho recalco, perquè, clar, si estàs pel carrer o has de sortir al carrer o estàs al vehicle i mires la temperatura, diràs... Si marca 31 graus a la ciutat de Lleida. Sí, sí, 31 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Estem per sobre de la temperatura d'ahir. Ahir pràcticament 34 graus, per tant, avui, poca broma. Ahir vam estar des de les 2 fins a les 9 del vespre per sobre dels 30 graus. Avui ja hi som. Avui ja hi som. Amb la qual, com a mínim, estarem fins a les 9. Si no és que hi ha algun núvol o alguna baixada de temperatura sobtada, que no té pinta, per tant... Avui també batrem aquest rècord de més de 7 hores per sobre dels 30 graus a la ciutat de Lleida. En fi, els consells habituals, que si ets de Lleida ja ho saps, el que passa que has de començar a fer-los abans. Anar ben hidratat d'aigua. Anar ben hidratat d'aigua i sobretot protegir la pell amb crema solar, i si vas per un carrer i una vorera hi ha ombra i a l'altra hi ha sol, ves per l'ombra que la temperatura és molt alta. Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Ens ho explica el Moisés Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb sols poc ennuvolats, menys al Pirineu, allà amb núvols d'evolució diurna i on no es descarta algun xàfec, dispersió ocasional. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb valors inusualment alts per a l'època de l'any, amb unes màximes que arribaran als 35 graus a Balaguer, als 35 també a Lleida capital, als 32 a Tàrrega, els 31 a la Seu d'Urgell i els 27 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix del sud i del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida de nou cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna a partir del migdia al Pirineu, sense descartar algun ruixat dispersió ocasional. Per últim, les temperatures diurnes no presentaran demà gaires canvis i seguiran altes amb màximes de 35 graus a Lleida i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 32 a la Seu d'Urgell i de 29 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, recordes que fa una setmana t'explicava que 25 municipis de les Garrigues havien hagut d'aturar el consum d'aigua de l'aixeta per als continguts de nitrats o d'algun altre pesticida, no? Doncs mira, després d'un any de mesuraments, ara Greenpeace ha publicat l'informe Amenaça invisible, la contaminació de l'aigua per nitrats, que recull els resultats de les anàlisis efectuades per la xarxa ciutadana de vigilància de la contaminació de l'aigua per nitrats. L'entitat ecologista va repartir mesuradors de nitrats per totes les comunitats autònomes de l'Estat perquè fessin els mateixos veïns que de manera voluntària poguessin controlar el nivell de nitrats de les seves aigües. Doncs bé, resulta que ha detectat contaminació per nitrats a totes les aigües subterrànies de Catalunya. Ulla això, que fa molt temps que ens ho expliquen, que estem contaminant tot el planeta, tot, el que veiem i el que no veiem, el que respirem, el que bevem, tot. Doncs aquest informe, perquè tu pots ser, escolta, creient o no creient del que ens expliquen a vegades. És que jo m'ho crec o no m'ho crec. No, això són dades. I les dades, a veure, sí que si vols, a l'extrem les podem manipular, però vaja, és difícil, de manipular a tant, a tants llocs i tantes. Les dades, que és una mesura objectiva, ens diuen que les aigües subterrànies de Catalunya estan contaminades per nitrats. No diuen si molt o poc, però sí, estan contaminades per nitrats. Són les que bevem, són les que fem anar per cuinar. Són les que després, ui, ai, que surten al·lèrgies, que surten... Això ja, ara ja m'hi poso sense entendre-hi d'això. Ens ho podria explicar un metge, segurament. Però saps totes aquestes coses que van sortint i no sabem d'on surten? Doncs l'aire que respirem cada cop està més contaminat, l'aigua que bevem cada cop està més contaminada, suma i segueix. Perquè els animals que ens mengem, resulta que han begut aquesta aigua, han respirat aquest aire, i d'una manera o altra, al final, tot va entrant a la cadena. Bueno, això són dades, que ens diu Greenpeace. Durant un any ho han estat mesurant. El govern ha desactivat aquest dimecres, la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Pandèmies, que queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància. Escolta, que s'ha acabat tot aquí. Ja està. Faran un seguiment de l'evolució de la Covid-19, simplement. Però ja està. Et donava xifres, ahir dimarts, amb més de 70 persones hospitalitzades a Lleida, 3 a la UCI, més de 100 positius diaris. Més de 100 positius diaris. I això ja es veu que està dins de la normalitat pura i dura. O dit d'una altra manera, és que ens diuen els mitjans, escolta, no en parleu tant d'això, que si no es vereu a la gent. Que si no la gent es pensa que tenim un problema. És que tenim un problema. Que estem en una pandèmia. Si és que jo ja ho sé, que ja ens ve de nou, que ja és cansat, que és pesat, que n'estem fins més amunt del que vulguis. Totalment d'acord. Però com deia l'OMS, deixar de parlar del virus no vol dir que aquest desaparegui. No funciona així. Perquè si funcionés així, escolta, solucionat. Jo seria el primer, no et parlaria mai més del coronavirus. Però no funciona així. I la realitat és que encara que la Generalitat, els governs, no vulguin que en parlem perquè, si no, la gent s'alarma, doncs seguim en pandèmia. Per tant, sempre dic el mateix, ja no és obligatori dur la mascareta, però no està prohibit dur-la. Per tant, tu, quan creguis, posa-te-la. Mantén les distàncies, renta les mans, que ens ho tornen a dir els metges, que és que la gent no ho torna a fer. Mans rentades amb aigua i sabó, no només per la Covid-19, per moltes altres històries. I ara que ve la calor, encara més, que proliferen les bactèries amb aquestes temperatures, doncs encara més. En fi, t'explicava abans que ha començat ja la tercera fase de l'assaig clínic de la vacuna catalana contra la Covid-19 per a persones immunocompromeses, amb una crida a 400 voluntaris. A veure si això tira endavant. I mentre parlem de temes importants, com és la contaminació de l'aigua, de l'aire, el canvi climàtic, que, escolta, començàvem a estar una mica conscienciats abans de la pandèmia ho ha tallat tot, però com el planeta segueix malament, per entendre'ns, doncs mentre parlem de coses d'importància capital, n'hi ha d'altres que segueixen amb d'altres històries, que, escolta, potser per ells són molt importants, però la importància és relativa. I és que ara el president Lambán, l'aragonès, confia en el Comitè Olímpic Espanyol per reconduir la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern 2030, que si ens acaben donant aquesta candidatura, jo crec que serà els Jocs Olímpics en el que se n'ha parlat més de tota la història. Arnau Vila.
Doncs sí, el president d'Aragó, Javier Lambán, confia en el treball que està fent el Comitè Olímpic Espanyol per poder reconduir el projecte d'una candidatura conjunta amb Catalunya per als Jocs d'hivern 2030. I és que, segons Lambán, aquesta és l'única esperança, ja que els aragonesos no estan contents amb el projecte que es presenta des de Catalunya.
Se está trabajando con mucha discreción y precisamente en aras de esa discreción, que es la última esperanza que tenemos para poder conducir un asunto que en este momento está muy lejos de satisfacernos como aragoneses.
En aquest sentit, també ha assegurat que des del COE no se'ls ha donat cap termini per arribar a un acord, contradient així el que fins ara s'havia dit. Aquesta setmana s'havia fixat com a límit per arribar a un acord entre Catalunya, Aragó i COE.
Seguim el territori perquè la Laia Serra és la nova alcaldessa de Bellver de Cerdanya després de la dimissió de Francesc Xavier Porta arran d'una polèmica edificació que t'explicàvem aquí a Cope Lleida.
Laia Serra, que fins ara era tinent d'alcalde i regidora a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, doncs s'ha convertit en la nova alcaldessa del municipi Cerdà. D'aquesta manera substitueix a Francesc Xavier Porta, que a finals d'abril va decidir renunciar al càrrec arran de la polèmica generada per una edificació construïda en un sòl no urbanitzable propietat del seu fill i qüestionada per l'entitat SOS Pirineus. Al ple celebrat ahir, l'alcaldessa ha obtingut l'aval de 6 edils de l'equip de govern i ha rebut 2 vots en blanc dels regidors de Junts. Així, Serra s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec a la localitat de la Cerdanya. La nova alcaldessa ha assegurat que el càrrec és una responsabilitat molt gran i ha aclarit els nous projectes, com per exemple les obres d'ampliació de la residència per a gent gran, les pendents d'executar el poliesportiu o les que volen fer per construir 36 pisos per destinar-los a lloguer social.
I parlant de sostenibilitat, de contaminació i de territori, doncs resulta que ara hi ha un estudi que ens diu que la carn engreixada a base de pastures, o sigui, com es feia de tota la vida, és més sostenible i saludable que l'engreixada en pinso.
Doncs sí, perquè un estudi realitzat per la Universitat de Lleida a l'explotació ramadera de Cal Tomàs de la Pobla de Segur ha constatat que els animals alimentats amb farratge tendeixen a tenir un major contingut d'omega-3, el que fa que sigui més saludable i més profitós. Els resultats de l'estudi de Cal Tomàs s'han presentat aquest dilluns a la Pobla de Segur en el marc d'una jornada divulgativa i gastronòmica que ha girat al voltant de noves tendències ramaderes, agricultura regenerativa i gastronomia sostenible.
Gràcies, Arnau. Fem una pausa i parlem tot seguit de noves tecnologies.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que ja parlem de noves tecnologies. Ho farem a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens segueixes a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del podcast. Directes cap a 2:15. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Tornant als estudis. Mira, ho diem com si fos una novetat, que ho és. Espero que d'aquí unes setmanes...
I amb quina alegria venim.
Ja no, però ara sí, ho venem com una novetat. En fi, David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Tot plegat per fer el que hem fet sempre.
Sí, però veus, jo ara veig tots els gadgets que porta el David, que això ja ho trobava en falta, veig l'ordinador del Jaume i els papers... Bueno, és diferent, i les cares, sobretot les cares.
Sí, sí, aquesta comunicació no verbal que trobàvem tant en falta.
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs, bueno, sort de l'internet, per tot això d'aquí, perquè ahir era el dia internacional d'internet, però sí, em sembla que en l'actualitat cada dia és el dia de l'internet, no? Us imagineu un dia sense internet?
Difícil, eh? Difícil.
Quantes coses no podríem fer?
Moltes coses no podríem fer, si t'hi fixes, ja.
pero podríamos vivir y estaríamos vivos.
También.
Eso ya es importante, ¿eh?
Ya,
podríamos
hacer
un montón de coses.
Podríem dir que internet és un element tan essencial, doncs, a les nostres vides. Si voleu, doncs, a la tertúlia Fric ho comentem, eh? Perquè aquí, quan és d'essencial aquest internet. Però, bueno, a part d'això, també volem parlar de noves coses, perquè ja tenim nova versió del nou sistema operatiu d'Apple. Què ens aportarà aquest nou sistema operatiu? Ho comentarem. Ja podem fer funcionar l'iPhone com un datàfon. Però allò, sense posar cap gadget addicional, senzillament el com un datàfon. Ostres, superportàtil. Pot ser útil per molta gent. I Google elimini més de 900.000 apps del Google Play. En parlarem tot plegat, perquè ho fa i una miqueta perquè ho posa tot això al dia. I com sempre, després tot això ja ho tenim preparat per la tertúlia FIC, però primer, per començar, un moment pel record, on David ens explica, com sempre, l'efemèride d'avui. David, cap en quin any viatgem?
Bueno, pues nos vamos a ir a un décimo aniversario. Nos vamos a tal día como hoy del 2012, donde Microsoft presenta su primer tablet, la tablet Surface, sobre Windows 8.
De Wange, ya.
Bueno, fijaros que son 10 años del primer tablet que hoy día siguen con el avanzando, cuando en 2010, el 27 de enero de 2010, ya se presentaba el primer iPad. Aunque algunos ya teníamos la suerte en el año 2001 de tener pues como un iPad funcional, ¿no? Algo así, es decir, hace 21 años ya que el mundo de las tabletas parecía que iba a ser algo.
Y aquest es el gadget que ens has portat avui, ¿no?
Exacto.
Tu eres un avançat en el temps.
Decíais, no, digo, ¿veis? No, un avançat.
No, Jaume te diría que hay mucho marco.
Sí, hombre, por supuesto.
Però t'ho diria avui, que són 20 anys després.
Sí. 20 anys, ja.
20 anys després de la realització d'aquest gadget. Però fa 20 anys, això era un...
No, claro, esto era increíble, ¿no? Como algo más que una PDA, porque tenía Windows, un tablet con Windows, ¿no? Con su pequeño Windows, y bueno, y con su lapicito para poder moverte o con el dedo dentro de lo que había.
Tots els elements que té
absolutamente
un tablet avui.
Y de conectividad, ya incluso hasta con Wi-Fi, con wifis que iban a 2 megabits. Porque,
sí, sí.
Claro, recordemos que la conexión a internet en aquel entonces...
Va, pero posar una PCMcia.
Una PCMcia.
Me la apunto, que esta, pero lo peco en ser de básica.
Hombre, no sé.
Estamos hablando de cacharritos, Dios mío.
PCMcia, a partir de certa edat, vale com a concepte bàsic, però avui en dia ja no parlis d'això, eh?
Bueno, però, claro. Però clar, quanta gent ens ha escoltat dir aquest palabra que han dit avui i que no saben què vol dir.
Els
explicaré en el propi programa.
Fijaros que quien se lanzó a la piscina al final con este concepto de tablet, los primeros fueron los de la manzana en el 2010. Ya hay cosas y datos que tenemos aquí delante desarrollados que ya datan de 8 años antes y que 2 años después es cuando se dieron cuenta de la penetración y de este mercado que cogían las tablets y Microsoft, como no, entró en él. Le hemos visto entrar en móviles, le hemos visto entrar en un montón de negocios con hardware, pero al final el único que se ha quedado es este, la Surface, que hoy cumple 10 años.
Doncs, i la va acertar, amb aquesta Surface. Ens hem traslladat, doncs, a l'any 2012.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I després d'aquest 2012, amb aquest referent històric com l'efemèride, ara passem a fer culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui volia dir un concepte bàsic que és firmware. Firmware. Sempre ho diem així tots. Com es té de pronunciar això?
De manera ràpida i entenedora.
Se escribe firmware.
Firmware. Tal com ho diem.
Ara, jo le quito la W, la A i la R. I queda firme.
Venga, va,
la palabra firme.
Què vol dir firmware?
El firmware, al final, és el lógico. Es el que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Es decir, es el conjunto de instrucciones que tiene una máquina para decir, mira, esta memoria con este disco duro y con este programa se enciende así, se arranca así y lo ejecutas. Es decir, al final el firmware es el que dice cómo se tienen que entender entre todas estas cositas para que funcione, por lo menos para que se arranque.
¿Que es como un software?
Es como un programita, un software, dígase programa, ¿vale? Que lo que tiene son instrucciones. Básicamente instrucciones.
¿Pueden borrarlo?
podemos modificarlo y podemos tal y podemos liarla bastante, sobre todo en un Windows, ahí cuando nos dice al encender pulsa F1, pulsa F1 y nos sale una pantallita rara con cosas raras, pues ahí es donde están las instrucciones.
No tocar ahí, ¿eh?
Esa pantallita es donde vemos que están todas las instrucciones de dónde tiene que arrancar, cómo tiene que arrancar. Es algo que se utiliza, por ejemplo, cuando estos discos externos de arranque, oye, voy a arrancar el ordenador de este otro disco duro porque este parece que está roto. Bueno, pues precisamente ahí se configura, oye, en vez de ir al disco duro de aquí, ves al disco duro que tengo enchufado por aquí, ¿no?
Normalmente diríem que és aquell software que porta dintre l'ordinador que no està per modificar, sinó d'entrem en modo de modificació d'aquest software intern que habitualment a nivell d'usuari no tenim de d'entrar allí dintre.
Pero lo que tiene son las órdenes. De cuando le das al botón de encendido, ¿qué hago? Pues arrancas esto, coges la información de este disco duro, el programa es este que se llama Windows, o se llama iOS, o se llama... Y lo que hace es arrancarlo y tiene las órdenes precisas de dónde tiene que coger cada cosa.
Doncs venga, va, que ja m'ha pres una coseta més. Què vol dir firmware? I si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els faré quistequis en antena. I ara comença...
La tertúlia Freak.
Ho comentàvem només començar l'espai d'avui. Podríem dir que avui podríem viure sense internet?
A veure, viure, sí. Viure estrictament, sí, però sí. Ull, ja que...
Sabiendo que vas a volver a tenerlo,
podríem... Ahí estamos, claro, ahí estamos.
Me voy de viaje, no voy a tener móvil, pero sé que voy a llegar al hotel y tengo wifi.
Claro. ¿Podríem dir que és tan necessari com l'aigua?
Bueno, és molt necessari ara.
A ver, la conectividad y el entretenimiento. ¿Vale? Es decir, son dos cosas, además creo que se unen mucho. Daros cuenta que hoy día Internet, y cuando hablamos del mayor consumo de Internet, del mayor negocio de Internet, ¿de qué hablamos? Del juego, del streaming, es decir, hay un consumo muy importante, redes sociales, que al final es como TikTok, es como consumir una pequeña televisión de 20, 30 segundos o 90 segundos. Todas las reels...
M'estàs dient que Internet només és per jugar. Y para pasarse bien.
No, pero hay una parte grandísima de contenido y si no, a ver, pues cualquiera clase, que mire cuánto tiempo estás en las redes sociales, que eso te lo da el móvil, cuánto tiempo has estado en el correo electrónico. No, es que el correo electrónico lo miro más desde el ordenador. Ya, vale.
Pregunta, ¿qué fas només a checarte?
No, yo no, ¿eh? Yo no miro el teléfono.
Bueno,
no.
Después de ciertas cosas básicas que no voy a comentar aquí.
No.
Cojo el móvil.
No. Quan tu te despertes, abans d'aixecar-te del llit, què fas?
Mirar la hora.
I on la mires?
En este caso en el reloj.
Bueno, yo al despertador.
En el smartwatch, sí.
I tengo un
porque es más grande la hora que en el móvil y es más fácil.
I teniu despertador?
Tengo un despertador amb ràdio, dels d'abans.
No. Yo tengo la alarma con el móvil.
Yo no, el móvil.
Yo soy de alarma móvil y carga ahí.
I no miro el correo de feina?
Que no es pot dormir amb el móvil.
Pero el correo lo miro con el café.
A ver,
es lo segundo que hago después de mis cosas personales.
Espera, o sigui, ¿dormiu amb el mòbil a la tauleta de nit?
Jo sí.
Pues
sí.
Mal fet.
Sí. Pero con modo el modo avión.
Ah,
claro.
Vale.
No, ni tu, modo avión ni res.
Tu, Jaume, sí. A pelo, tal cual.
Yo modo avión.
No, yo modo noche.
No, pero modo noche está tot activat.
Sí, claro.
Correcto.
Ya, pero el modo avión no está todo activado.
No.
Pero es igual, es que escucharme una cosa, ¿vale? Porque a mí todo esto me flipa. No, tal, pero son muy poquita radiación, pero tienes los teléfonos ahí enchufados,
las ondas.
No lo
digo por eso, no lo digo por eso.
Vale, digo porque lo de las ondas es igual, si te pones a buscar una wifi en tu casa sí, y duermes con 18 wifi.
No, només quan te calentes el café al microones, tens 10 vegades més de radiació.
Tu dic perquè te salten notificacions o no?
No, modo noche no.
Modo noche no.
No, perquè clar, si estàs dormint i se't va encenent la pantalla, et va sortint, perquè hi ha gent que envia molt tard...
Modo nit.
Es que el modo noche, ¿sabes qué pasa? Que se me activaba de vez en cuando estaba por ahí, y decía, ¿no me has enviado un WhatsApp? Y yo, sí que me lo has enviado, pero tenía modo noche. Cuando no estaba durmiendo.
Que no podem viure sense internet.
No, jo només vull fer aquí una reflexió, només que pensem què fa cadascú quan ens aixequem, i al cap del dia hi veurem si podem viure o no podem viure sense internet. Tu has dit la part lúdica, que la trobo també molt bé perquè mou un mercat molt important, però després està el nostre dia a dia, perquè per exemple avui al nostre dia a dia no podríem treballar sense internet.
Correcto.
Comença, seria molt difícil, no?
Correcto. Seria volver otra vez a, fíjate, al sector de mensajería le darías una alegría, ¿no? Llena de motos, todo, mensajeros, carrer, todo.
Bueno, venga, va, feta la reflexió. Va, anem a lo que són les notícies setmanals, perquè Apple ahir va publicar lo que és la nova versió d'iOS, la 15.5. a l'espera, suposo, de ara a finals de juny de treure la nova versió de la 16, perquè sempre amb el seu Development Conference sempre ens presenta la nova versió que sortirà de cara al setembre, però ja s'ha publicat aquesta 15.5. I què ens aporta aquesta 15.5 sobre la 15.4? Quin és?
Bueno, ens aporta dues coses. Una, certes novetats i altres... I una altra cosa que ens aporta és que fa referència a dispositius que no existeixen a dins del codi i que la...
Què vol dir això? Què vol dir? Quins dispositius no existeixen?
Bueno, alguns Macs que no existeixen o alguns serveis que no existeixen i que dins, els que són desenvolupadors que miren per dins del codi, vol dir que està al caure.
S'estan preparant ja pel que sortirà aviat.
A veure, com a tota actualització, el primer que porta són tancament de forats de seguretat, o sigui, de falles de seguretat. Per tant, sempre diem que és convenient actualitzar. Vull dir, allò d'allà del tòpic de no, és que fins que no ho afinen jo no ho actualitzo. Aviam, actualitzeu, de veritat, però no cal morir-nos per fer-ho avui. Pot ser passat demà, o d'aquí una setmana, però es modifiquen, o sigui, es tanquen les cartes de seguretat. I després ve certes actualitzacions, per exemple, en l'aplicació de podcast, que ens podeu escoltar a través del podcast. Doncs ara ve millores aquí, només es descarregaran els 5 darrers episodis.
Això també era una miqueta... Sí. Es comença a descarregar tot
i se t'omplia el mòbil. L'Universal Control, que passa ja a ser passa a ser normal, deixa d'estar en fase beta, i veiem, per exemple, que hi ha una aplicació futura que es diu Apple Classical, que se suposa que serà un clon de l'Apple Music, però amb música clàssica. Dic se suposa perquè no s'ha presentat. Veiem que hi ha millores també amb l'aplicació de dreceres, i sabeu allò de fer automatitzacions.
Apple Cash.
I tot el tema del Apple Cash,
que és com el Bizum.
Exacto.
De Apple. Y yo creo que hay una muy importante, y que sobre todo el salto creo que lo vamos a ver en iOS 16, y es que creo, porque...
Claro, rumores.
Todos son rumores, pero hay ciertas aplicaciones y hay ciertas cositas que sí que se ven aquí, y es que ahora mismo todos los servicios están basados en la IA. Es decir, el reconocimiento...
Inteligencia artificial.
Es decir, todos los datos que está recogiendo y que cada vez recoge más y es capaz de estar más tiempo con nosotros, nuestro equipo, y aprender sobre nuestra parte lúdica, sobre nuestra parte profesional. Es decir, ya hace tiempo y parece que estamos acostumbrados a que te montas en el coche y te dice, te quedan 12 minutos para llegar a casa. Sí, porque sabes que voy a casa.
Y 2 minutos para acabar.
¿Vale? Exacto. Te queda tal. Exacto. Que te dice que enciendes el teléfono y ya predictivamente te saca 3 aplicaciones de sugerencias y te dice, ¿dónde vamos? ¿Aquí o aquí o aquí? Es decir, eso de qué hago con el móvil cuando me levanto lo podemos ver. Porque te está diciendo en ese momento, además, qué es lo que más utilizas. Te lo hace todo, incluso el iPad. Yo el iPad lo utilizo como televisión. Bueno, pues hay un programa que veo todas las mañanas. Cuando enciendo el iPad, automáticamente me aparece sugerencia, esa aplicación con un relojito arriba, como diciendo, normalmente por la hora que es, chato, nos vamos aquí, ¿no?
Es decir, te conocen.
Os pongo estos ejemplos para que entienda todo el mundo que ahora mismo vamos a pasar a una generación de nuevas aplicaciones, de nuevos sistemas operativos que se van a basar en todo lo que nosotros hacemos y que van a ser mucho más predictivos. Esto de buscar las aplicaciones, de tener que ordenárnoslas, de ir a ver.
Eso se está acabando.
Eso se acabará dentro de un tiempo. Yo imagino que tendré menos pelo todavía, pero...
Pero eso ya la IA.
Bueno, pero no tanto.
Pero esto es lo más importante que veo
más
de...
Más pronto que tarde.
Exacto. ¿Eh? Esto es lo que más veo del 15.5, que es un intermedio a que nos van a dar ciertas cositas y ciertas notas que va a empezar a hacer el teléfono para que iOS 16 que sea una revolución.
El rumor de iOS 16 es que hi haurà canvis profunds, no estètics, profunds, veurem. Hi ha gent que diu que és que el iOS sempre té la mateixa aparença, és que no cal canviar-ho, és que si això funciona ja està. Jaume, et deixo temps per 2 notícies. Una, ràpida, l'iPhone com a datàfon.
Sí. Jo ho trobo una notícia acertada. Sí,
l'iPhone gent... directament, sense enxufar cap perifèric.
Qualsevol petit comerç o qualsevol comerç ambulant pues, tindrà l'iPhone allà on sigui.
Cobrar. Poder cobrar.
Sí,
amb una contactless.
Sí, tindrà el datàfon. O sigui que jo ho veig una
notícia... revolució,
Una notícia ho veig fantàstica. Vull dir, ja no hi ha excusa, no? És allò que dius, ja no hi ha excusa. Després, que...
L'altre.
En tap to pay, además, todo por contacto.
Sí, David Casero. 900.000 aplicaciones que Google va a sacar de su Google Play. Y no por gusto, ¿no?
No por gusto, sino por desactualizaciones, sino por agujeros de seguridad. Parece ser que...
900.000, ¿eh? De una atacada.
Parece ser que los últimos ataques y agujeros que se han descubierto y que hemos dicho aquí en el programa y en todos los medios ha difundido, aplicaciones que había que descargarse, ojo con todas aquellas que te modifican y te venden fondos para las pantallas y estas cositas, parece ser que se han puesto manos a la obra. Esto es un manos a la obra y yo es algo que aplaudo. Es decir, es una muy buena noticia que vayan a desaparecer 900.000 aplicaciones.
El 30% de les apps no estaven actualitzades des de fa 2 anys. Canvien molt el tema.
Us deixo una coseta damunt de la taula per un debat que no farem avui. Google ho treu de Google Play, perfecte. Però amb Android te les pots instal·lar de qualsevol altre lloc. Per tant, App Store o Google Play? O sigui, model de que només te les pots descarregar d'una sola botiga que...
Aquest debat nosaltres no el podem fer.
O l'altre. No podem fer
aquest debat.
Bueno, no sé si tots opinem el mateix.
Con un programador de software libre sería más interesante.
Bueno, vale, pues no podemos.
Con un programador de software libre, lo hablamos aquí, vale, y te dará todas las razones por las que un Android y es mejor todo este sistema de Android, desde alguien que conoce muy bien el sistema.
Los tres somos usuarios de iOS.
A nivel usuario está claro que iOS y Apple, pero no es lo popular, ni son precios populares y no populariza la tecnología, que es lo que aplaudo de Android. Pero popularizar la tecnología es que entra todo el mundo, entran los buenos y entran los malos, y cuando quieres un coto cerrado como Apple, pues tienes que pagar por ello, porque si no es insostenible.
Tú lo has dicho, un coto cerrado.
Un coto cerrado. Y
es lo tema... que dirías tú, que puedes bajarte apps de otros lugares.
No, es que yo siendo programador puedo hacerme un curso, aprender a programarme una aplicación en Android para mí y subirla y ponerla en mi móvil de Android.
Y eso
es una ventaja, pero claro, tiene todos sus inconvenientes también. Si te vas a descargar una aplicación porque por aquí es gratis, que tal, pues ya estamos en lo de siempre, ya entras en el peligro de quien haya hecho eso pueda entrar, robarte los datos, hackearte y demás.
Per iPhone també pots, el que passa és que has de passar, o sigui, no pots fer res il·legal, perquè si no, no te la deixen pública. És així.
Bueno, y una vez que hemos grabado ya el debate que nos proponía para dentro de unos días, Ricard...
David Casero, pues como siempre, un placer, gracias.
Gracias, buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8:15 de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sembla que segueix pujant, la temperatura. Ara ja per sobre dels 31, 32 graus. Avui, doncs, serà superior el dia d'ahir, això ja ens ho deien, i demà sembla que serà superior al d'avui, per tant, si avui pateixes per calor, prepara't demà. Recorda, intenta no exposar-te directament al sol. Beu molta aigua, aigua per hidratar-se, per gaudir, beu el que vulguis, però per hidratar-se, aigua. I si i tria l'ombra, tria l'ombra per moure't, que la radiació solar és molt forta, encara que estiguem al mes de maig. En fi, amb veu de dones, la nostra tertúlia en la que parlem de temes d'actualitat, però sota del punt de vista d'una dona. Aquí les nostres tertulianes hauran de agafar les seves agendes i tornar a buscar el forat per venir ja als estudis de Cope Lleida. És veritat que fa dos anys, quan vam començar amb les videoconferències, doncs era, la veritat és que era una cosa que era nova, era incòmoda i tal. Ens hi hem acostumat de tal manera que ara doncs, ens costa tornar-nos a buscar els moments per desplaçar-nos i venir, però bueno, a poc, jo crec que ho farem això. Gemma Casal, del grup de dones de Lleida i també a la coordinadora de ONGs. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què, ara ens hem acostumat amb això de fer les tertúlies des de casa o des de la feina?
Doncs la veritat és que sí, O sigui, jo sí que dic que trobo a faltar la presencialitat i que l'hem recuperat, en moltes coses, sí. Però per altres coses de vegades penso, oi, que bé, no? Vinga, en un moment tens feta la reunió
clar,
i...
Clar que sí, però bueno...
Però sí, la presencialitat és bona.
Hem d'agafar l'agenda i tornar a fer el forat, per venir aquí els dimecres. Si no, aquesta setmana, la que ve, l'altra, o poc.
Ens hi hem de posar, sí, ens hi hem de posar.
Presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, Jos Farreny, què tal, bon dia?
Hola, bon dia i gràcies, com sempre, per convidar-nos.
Escolta, jo no
això
sé si...
Tenia raó la Gemma, Té els seus avantatges...
Sí, home, clar, ja ho sé, ja ho sé. Però jo no sé si la teva agenda professional i personal et permetrà tornar a venir aquí als estudis.
Difícilment, tenen dimecres, difícilment. A veure, no ho sé, a partir de setembre, a veure com serà... Però setmanalment no. Potser quinzenalment, potser sí. A veure. Ja, però ara no. Ara, fins a acabar la temporada, haurà de ser encara amb suport.
Que sí. Gràcies a les noves tecnologies. Escolta, per fer un incís, Jos, tu que estàs vinculada al món de les cures i al món sanitari, Catalunya acaba de desactivar la fase d'alerta per la pandèmia i rebaixa el pla a prealerta. Al teu entorn, parlo al teu entorn, està controlat això o segueix havent molts casos?
A veure, hi ha molts casos, vull dir, encara suposo que a vosaltres també us passa, al vostre entorn. Hi ha gent, tenim l'avantatge de les vacunes i les mesures, el que és la ventilació ara, per exemple, com que ja fa molta calor, tots els espais oberts, i el que sí que s'està visualitzant és que el canvi de tendència, la gent vol estar en llocs oberts, en llocs
sí.
oberts, vull dir, allò quan vas a un restaurant o a una concentració i la gent també, doncs, en una concentració de seguida es posa la mascareta. Ho hem d'anar controlant, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè el virus encara campi,
Sí.
Sé que amb les vacunes i amb totes aquestes mesures, no rentat de mans, no sanitaris, no ens cansem mai de recordar que la importància del rentat de mans, doncs, que sigui sovint i que sigui ben eixut després, doncs és molt fonamental per la transmissió de totes les malalties.
No, totalment d'acord. Avui ho tornava a recordar i és veritat, és que a mi les doctores i els doctors sempre em diuen no, que això del rentat de mans no s'ha inventat amb la Covid-19. Això és una recomanació de sempre, diu, i bueno, la gent poc a poc ho havia deixat de fer i a veure si ara ho recuperen. Per tant, ara no ho hem de deixar, per entendre'ns.
Sí, exacte.
Molt bé. Escolteu, com esteu? De què voleu parlar?
Doncs mira, el que deies tu de les recomanacions per vigilar aquesta calor extrema que és al maig, i al maig aquí a Lleida estem acostumades de que fa molta calor, potser perquè ve més de sobte. Llavors, el que deies tu al començament, vigilar sobretot la beguda, no sortir a les hores extremes de calor, evitar fer exercici físic,
això,
a mores de calor.
Això, sí. No sortiu a les 4 de la tarda a córrer pel riu perquè exacte. No.
Exacte. Estar alerta dels símptomes. Si
jo no sortiré. Mareig,
si hi ha febre, vull dir, això, aquests símptomes tant de deshidratació com de cop de calor, vigilar, doncs això, i posar-se crema. Els dermatòlegs, suposo que a vosaltres també us ha arribat, sempre estan amb la importància de posar-se crema solar per evitar mals majors. És fonamental, si has d'estar exposat al sol, posar-te crema.
Gemma, no sé, satisfeta des d'ahir o no?
Sobre la llei?
Sí.
La llei de l'avortament, bueno...
Suposo que té peros. Jo he sentit de tot ja, per això, per tant, us ho pregunto ja obertament.
En té molts de peros, o sigui, nosaltres celebrem que s'hagi recuperat mínimament el senderi amb el tema de l'avortament en el cas de les menors de 16-18 anys. Perquè jo crec que hi ha molta confusió en aquest tema. Perquè abans ja es permetia... i perquè les menors que avorten són menys del 3% del total de les dones que practiquen l'avortament, i aquestes menors, en el 90% hi van acompanyades d'una figura, ja sigui del pare o de la mare, o del pare i la mare, tots dos. Per tant, la informació a les famílies, als pares i als progenitors. Quan no hi és? Doncs tots els estudis, quan el Gallardón va intentar modificar la llei, que de fet en aquest punt se'n va sortir... tots els estudis que van sortir i les estadístiques deien que les menors que no informaven als seus progenitors era per tres motius. O perquè els pares estaven a la presó i, per tant, hi havia una situació extrema de vulnerabilitat per part de les menors, o perquè els pares tenien problemes de salut mental, per tant, mantenien la vulnerabilitat, o perquè havien estat violades, abusades a dins de l'entorn familiar. I eren una mínima part que no sé si aquestes que no arribaven a informar i a anar-hi acompanyades la figura dels seus progenitors, podien arribar a ser ni el 0,005% de...
O sigui, que a grans trets no canviarà massa la situació que ja teníem.
Bueno, és que el Gallardón va canviar aquest punt, aquest sí que es va canviar, i ara les menors havien d'informar obligatòriament als pares, criminalitzar-les i victimitzar-les d'una manera brutal amb aquestes noies que havien estat o abusades o tenien pares amb problemes de salut o a la presó, etc. Ara tornem a la normalitat, per dir-ho així. Aquest punt bé. Ara, el tema de l'impost amb els productes higiènics, no, vinculats
no se n'han sortit amb això, eh? Segueixen el 21%.
És un drama. A mi no me serveix d'excusa que dic no tenim la situació econòmica. Perdona? Què vol dir no tenim la situació econòmica? I les dones d'aquest país sí la tenen, la situació econòmica, per fer front a un IVA que és completament injust. O sigui, les dones no tenen la regla voluntàriament, ni consumeixen compreses o tàmpacs o qualsevol producte per la regla voluntàriament. És una necessitat física que hauria d'estar coberta i ser gratuïta per part de del sistema de salut pública, no? I a sobre, o sigui, a mi que la Viagra, que és voluntària, tingui un IVA reduït i que una compresa tingui un 21% d'IVA, és que no hi ha cosa més masclista i violent contra les dones en el món econòmic dels impostos que aquesta.
Però vols dir que és un problema masclista, aquest? És a dir, la
No
t'ho discuteixo, això, però t'ho dic, la Viagra deu de ser considerat un medicament i per això té l'IVA reduït.
I per què les compreses no han de ser considerades igual?
Que sí. No et dic que no hagin de tenir el 4%, però dubto que sigui perquè és per homes o no. És perquè és un medicament.
Quina necessitat vital té la Viagra?
Bueno, podríem discutir d'aquest tema.
No hi entraré, però vull dir que, en tot cas...
Que s'ha de reduir l'IVA està clar. El que em sembla estrany és que a l'any 2022, amb la ministra aquella i tota la història, no s'hagi pogut aconseguir que n'hem de parlar i que n'hem de tornar a parlar i que Hisenda s'hi ha de posar de cara perquè ara Hisenda diu que no és el moment. És això el que no entenc.
Però el més vergonyós és que el que t'estan dient és d'on estem traient els diners? Mentre el frau fiscal és una barbaritat a l'estat espanyol... Això no és prioritari. En canvi, gravar les dones en productes de necessitat bàsica, això sí, dius, d'on han de traure les dones aquests recursos? O sigui, ho trobo, és com si l'Estat t'estés dient, no, si al final necessitem sablejar les dones perquè teniu la regla i sí o sí...
Però vols
sí
dir que sí, a l'Estat li ve d'això? És a dir, és que...
No pues sé... això dic.
Per això no entenc.
Bueno. Si no li ve... Són uns 10.000 euros anuals, a la vida de cada dona que acaba pagant.
10.000 amb impostos?
Sí.
Déu-n'hi-do. Jos Ferreny, es pot fer moltes coses amb 10.000 euros, eh?
Hombre, és que no té nom. No té nom, perquè...
Però, Jos, per què no copiem això d'altres països que sí que ho fan com copiem d'altres coses, per exemple, eh?
Perquè bueno, és el que diem de l'agenda i de les prioritats. Doncs per la raó i suposo que algun aquí hi ha un no sé si dir-li mà negra amb aquest sentit de que no ho veu necessari i com que no ho té com a prioritat, doncs no es fa. I això és així.
Però són ministres, les que hi ha al capdavant? Són dones, eh?
Sí, però els tècnics, tu ja ho saps que sí que és veritat que com a visible, hi ha més ministres dones que homes aquí en aquest país. Però el que és el segon nivell i el tercer nivell està pleníssim d'homes. Me sembla que està inclús al 70%, homes i dones. I aquests són els tècnics els que realment són els que li posen davant de la ministra, doncs aquesta se miren no amb ulls de dona, com fem aquesta tertúlia, sinó amb ulls d'home. I no li deuen la necessitat i no ho prioritzen. Per tant, doncs, seguim així. I no ho fem com en altres països, que sí que ja té aquest IVA reduït i sí que, doncs, és, ja que és una necessitat, doncs se contempla com a tal.
Gemma, coses que s'han deixat al tinter, a part d'aquest IVA reduït. El tema, per exemple, de la baixa a partir de la setmana 39, el tema de la baixa per menstruacions doloroses, tot això suposo que d'acord. Hi ha alguna cosa que diguis això és flagrant que s'ho haguin deixat, a part d'aquest IVA reduït?
Bueno, a mi em preocupa més el que han insinuat que no que el que s'han deixat. El que s'han deixat sempre és molt, no? Nosaltres segurament amb la Josco coincidirem de que hi ha moltes coses que s'haurien d'incloure que no hi són, però a mi em preocupa quan obren la porta a considerar monstruositats com el que anomenen gestació subrogada, que en realitat vol dir tràfic de nadons i venda de... i explotació del cos de les dones i que hagin obert la possibilitat o que s'hagi comentat. O sigui, tots estem, jo crec que d'acord en que no es poden traficar les persones, hi ha una llei que prohibeix el tràfic de persones i l'altra és que tu no pots anar explotant cossos de dones amb necessitats econòmiques, com està passant, doncs, jo què sé, a l'Índia o a Ucraïna o a altres llocs, i que com una societat en pro dels drets humans i una, segons diuen, una democràcia de les més consolidades del món i que està per la defensa dels drets, pugui insinuar que això pot algun dia acabar legislant-se, no? Perquè jo penso que és un pas molt greu. Llavors em preocupa més les insinuacions que es fan, de vegades el blanquejament sota el concepte de gestació subrogada, que no existeix, no hi ha gestació subrogada, no com a concepte no existeix. No? Llavors, quan apareix als mitjans de comunicació, quan alguna ministra, alguns polítics ho insinuen, sabem que al darrere hi ha un lobby econòmic important, no?, que està fent negoci d'això i està fent negoci amb el cos de les dones i amb infants. No? I llavors estem perdent una mica l'oremus, crec jo, quan un govern autoanomenat el més progressista de la història fa esment, no?, dels temes aquests.
És curiós perquè sempre hi ha els diners darrere de quasi bé tots els problemes. Diners, sempre hi ha diners. Sembla que fem un pas en van i dos enrere, Jos.
És el que diem moltes vegades amb la Gemma. Els drets de les dones sempre, o sigui, sempre estan, i són drets humans, però sempre estan en tela de judici, o sigui, sempre hi ha la possibilitat de revertir-los. No estan assentats. Sembla que en democràcia haurien d'estar assentats i verificats, etc. I sempre hi ha la possibilitat d'anar enrere. És allò, dos passos enrere, dos passos endavant i un enrere. I sempre se poden qüestionar. Sempre no són del tot com validats. És una pena i estem lluitant i hem de continuar lluitant i no baixar la guàrdia, perquè, per exemple, amb lo de la maternitat aquesta subrogada, doncs és flagrant que els drets humans queden totalment anul·lats, tant al nadó com a la dona, que per diferents situacions ha d'accedir a aquesta compensació econòmica traficant amb el seu cos per gestar amb una persona que després la donarà, i generalment aquestes persones que acudeixen amb aquest servei doncs són persones amb un poder adquisitiu que podrien fer-ho d'una altra manera, adoptant...
Els canals regulars, sí.
Sí, completament d'acord amb la Jos. I a més, que jo he sentit alguna vegada parlar del dret a la maternitat i dius, no, la maternitat no és un dret. No és un dret. El que s'ha de preservar és que aquelles dones que volen i poden ser mares ho puguin ser amb totes les garanties i que els infants, no?, i que tinguin dret a criar els seus fills, no?, amb tots els recursos necessaris. El que no és un dret és a ser mare. O sigui, jo vull ser mare i no puc, i puc comprar una dona, o jo sóc una persona homosexual i com no puc tenir fills de manera natural, en lloc d'adoptar-lo, puc comprar-ne un, com a mi em sembla. Això no és cap dret, no? I és més, i és que quan tu parles d'un dret teu individual estàs vulnerant els drets de les altres persones i, a més, drets humans. Clar, hi ha casos molt, molt, molt greus, com el tema de la Índia, en què hi ha granges de dones. Granges de dones. On entren amb 18 anys, si és que legalment entren amb 18 anys i no amb 16 o 17, en què estan allí criant, literalment, per persones occidentals que compren aquests bebès.
Mare de Déu.
I ja estan fins als 20 i pico anys, posant la seva salut en risc.
Serà que no són prous al planeta? Vull dir que és que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
I l'altre és que tenim les cases aquí d'infants plenes, no?, d'infants doncs, o no acompanyats, o infants doncs, no?, que no tenen progenitors, i no fem cap pas per donar una vida familiar i digna amb aquests infants que tenim aquí a casa nostra. Cal anar a traficar amb nadons.
Déu-n'hi-do.
Escolta... És el cuento de la criada.
Sí, sí, correcte. Que ens queden 3 minuts per arribar a les 2.
Doncs jo volia...
Sí, de manera ràpida, Jos, sí. Que la Gemma sí. També m'ha d'explicar una altra història.
Sí, doncs mira, nosaltres ja ho sabeu que també formo part de la CONFAP, i que és la Confederació d'Associacions Veïnals de tota Catalunya, a nivell de tota Catalunya, i ara doncs hi ha un projecte molt interessant sobre urbanisme, que ells han preparat juntament amb 3 arquitectes d'una comunitat de Barcelona, i mirant per tot el territori de Catalunya a valorar, a veure quines necessitats i quines prioritats tindrien les dones amb el tema mobilitat i urbanisme, bàsicament. Ah. I el dia 23 les tindrem aquí, a Lleida, i doncs és un taller obert on es farà una valoració de les necessitats de les dones de Lleida i de l'Horta, que això és molt interessant, també que les dones de l'Horta participin, quines necessitats tenen en urbanisme i mobilitat, i doncs serà aquest taller d'urbanisme en perspectiva de gènere.
Doncs mira, no us feu la competència amb el grup de dones Lleida, perquè el seminari Gemma que feu vosaltres del canvi climàtic és dissabte, dia 21, eh?
Sí, les dones de la Confap estan molt, molt, molt atrafegades últimament, perquè nosaltres no hi hem pogut participar, però rebem tota la informació i realment estan fent molt bona feina. Nosaltres el que tenim és aquells seminaris que organitzem des de tant en tant, aquest l'hem dedicat al canvi climàtic i l'agroecofeminisme, no? El canvi climàtic ja és una evidència, és real. Cal un nou canvi, cal un nou model agrari perquè hem de subsistir, i si no canviem voluntàriament, canviarem a la força perquè no hi haurà recursos naturals per mantenir la producció agrària i l'aliment per les persones, però quan canviem amb aquest model hi hem de tenir una perspectiva de gènere important, no? De saber que es pot fer d'una altra manera i que les dones hi hem de ser representades d'una altra manera, no? A l'actual, i per tant és important obrir doncs les reflexions i el debat a l'entorn d'aquest tema. Que hi esteu totes convidadíssimes, i si voleu venir ens envieu un correu a donesllleida@gmail.com i us enviarem l'enllaç.
Serà online, donesllleida@gmail.com. Sí. Heu d'estar representades en igualtat de condicions i dignament, que això és el mínim, mínim, sí, mínim. El que hauria de ser la normalitat, però vaja, ja veieu que s'han de seguir fent xerrades i cursos d'aquests perquè coses tan evidents doncs les tinguem en compte tots plegats, homes i dones, tots plegats. Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i Esport Femení Lleida, com sempre un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
I Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida, del grup de dones de Lleida, com sempre un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar bon dimecres i ull, que farà molta calor.